Presento al Xavier Bonal Pizarró, és professor del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en Sociologia de l'Educació i Política Educativa, ha estat consultor de diverses administracions públiques i d'organismes internacionals, com la Comissió Europea, la UNESCO, la UNICEF, el Consell d'Europa, i professor convidat a diverses universitats europees i llatinoamericanes. Ha realitzat recerques en l'àmbit de la sociologia de l'educació i la política educativa a Espanya, Europa i Amèrica Llatina. Té nombroses publicacions, tant en revistes nacionals com internacionals, i és autor de diversos llibres. Entre el 2006 i el 2010 va ser adjunt al síndic de Greuges per la defensa dels drets dels infants. La conferència que farà avui porta per títol Factors d'èxit i fracàs escolar en les trajectòries educatives, i ens farà una panoràmica del fracàs escolar a Catalunya i una reflexió sobre les causes que poden explicar les trajectòries tant d'èxit com del fracàs escolar dels joves, no? Centrant-se en aspectes com el capital cultural de la família, les oportunitats educatives, etc. Quan vulguis.
Molt bé, moltes gràcies i molt bon dia a tothom. Ens van dir que això de Bolònia serien grups petits en els futurs docents, i com veieu continuem encara amb una universitat prou massificada, però a mi no em sembla malament, ja us ho dic des d'ara. Jo intentaré no exhaurir evidentment les dues hores que hi ha previstes per la conferència, perquè us adormiria. I la meva pretensió és, en canvi, oferir-vos al llarg d'una hora aproximadament com a màxim una panoràmica del que ara es comentava, no? Sobre la situació especialment a Catalunya, però amb una visió també general sobre l'estat espanyol, sobre les qüestions relatives a l'èxit i al fracàs escolar, per reflexionar després una mica al voltant de quins factors, quins grans factors ens poden explicar les probabilitats d'èxit o fracàs escolar, especialment en els trams més decisius de l'escolarització, que són els de l'adolescència. Crec que són reflexions que per qualsevol futur educador, o pedagog, o especialista en el camp de les ciències de l'educació, són reflexions que s'han de fer, en una direcció o una altra, però que estem obligats a pensar-hi, estem obligats a reflexionar-hi, especialment si tenim en compte, com probablement coneixereu, que en aquest país, malgrat els esforços pedagògics, de reforma, de canvi educatiu que s'han intentat dur a terme al llarg dels darrers anys, continuem amb taxes molt elevades de fracàs escolar. Un fracàs escolar que, d'altra banda, com veurem, també està bastant concentrat en determinats grups socials, i per tant és bo que pensem i que reflexionem al voltant de quines en són les causes i per què, sobretot, un bon conjunt d'instruments de tipus pedagògics, de reforma, no estan aconseguint els resultats desitjables o els resultats esperats. Hi ha un autor molt interessant en el camp de la sociologia, de l'educació i de la història de l'educació, que és el Juan Carlos Tedesco, un professor argentí que va ser recentment ministre d'Educació de la República Argentina, que es llença aquesta pregunta, no? Diu, per què tants anys de reformes institucionals de l'escola estan aconseguint tan pocs resultats? Hem canviat l'organització de l'escola, hem canviat el currículum, hem canviat les pedagogies, hem canviat un conjunt d'instruments tradicionals que, en canvi, no aconseguim que transformin un tema que és recurrent, que tenim gairebé un terç dels nostres alumnes que no tenen situacions d'èxit educatiu. Les últimes dades a Catalunya, les treia el diari la setmana passada, és que un 32% dels estudiants que acaben l'ESO no la superen. I això és molt. És molt des d'un punt de vista, no només des d'un punt de vista, evidentment, de les oportunitats futures i possibles que poden tenir aquests joves en el futur, sinó també des d'un punt de vista de malbaratament de capital humà. Un país no es pot permetre que una tercera part dels seus joves no obtinguin un mínim educatiu que és com veurem, cada vegada més mínim. Tenir l'ESO en aquests moments estem parlant de nivells educatius absolutament bàsics, absolutament fonamentals, i que no són ni tan sols avui el mínim educatiu necessari per una exitosa, correcta inclusió social i laboral. Però bé, anem a pams. Deixeu-me que comenci per unes consideracions generals, i que em sembla que com a consideracions generals són importants a l'hora de pensar en les possibles trajectòries d'èxit o fracàs escolar dels joves. Una primera és que una cosa molt clara que hem de tenir al cap quan parlem d'educació, de dret a l'educació, d'oportunitats educatives, és que l'educació ja fa molts anys que constitueix una inversió. No és només un bé de consum, d'acord? No només consumim educació perquè ens encanta el saber, perquè ens encanta la cultura. Avui no ompliu aquesta aula només perquè gaudiu molt de la meva conferència. Estic segur que sí, que molts de vosaltres sí. Però la majoria també esteu aquí perquè esteu a la universitat i el que preteneu a través de el vostre pas per la universitat és també obtenir una rendibilitat en un mercat de treball futur. Que sabem que no és fàcil, que sabem que no és garantia avui de res en absolut, i que com més gent entra a la universitat, els nostres títols també es devaluen una mica i perden valor de canvi perquè està més massificat, evidentment, però que si teniu clar, probablement, i segur que ja heu reflexionat, és que esteu aquí també perquè en qualsevol cas és millor ser-hi que no ser-hi, i és millor fer una trajectòria a la universitat, si és possible, perquè això, probablement, el que feu fent això és una inversió de reduir la potencial precarietat o d'esperar també obtenir un benefici de tipus econòmic amb la vostra inversió educativa. Això fa molts anys que ho sabem en sociologia i en economia de l'educació. De fet, ho van dir els teòrics del capital humà als anys 60, van dir l'educació no és només consum, és sobretot inversió. I és una inversió, i aquí és un afegit que val la pena fer, és una inversió que té rendibilitat privada, és a dir, tots personalment, individualment, en podem obtenir un benefici d'estudiar més, un benefici que es tradueix en salaris, en renda. Els individus, com més estudien, i això ho sabem, més obtenen guanys econòmics. Les relacions agregades que s'analitzen entre educació i ingressos són sempre positives. Com més educació, més ingressos. Sabem que hi ha excepcions, que hi ha individus molt poc qualificats que guanyen molts diners i hi ha individus molt qualificats que guanyen molt pocs diners. Però en general, en termes agregats, sabem que la inversió és positiva i dona beneficis individuals. Però també els dona socials. I això és una qüestió molt important. I això, com a política de país, com a política de govern, és un element a tenir molt en compte. Interessa molt que la qualitat de l'educació sigui bona, que molts estudiants superin els nivells educatius, perquè això és també una inversió pública, amb rendibilitat social. I ho sabem també perquè sabem que més educació suposa més contribució al creixement econòmic, a la renda nacional, al PIB, en definitiva. I també molts investigadors han estudiat que l'educació proporciona beneficis també de tipus menys tangible, no tant en els diners, no tant en l'economia, però sí, en canvi, beneficis en nivells de salut de la població. Una població més educada té menys risc de malalties, nivells de cohesió social de les societats. Societats amb nivells més elevats educatius tenen més cohesió interna. Hi ha gent que ha estudiat fins i tot els efectes dels nivells educatius de les poblacions sobre qüestions com la criminalitat o la delinqüència. D'acord? És a dir, tot allò que invertim en educació és també un estalvi de cost des d'un punt de vista de la despesa que suposa en situacions potencialment més conflictives en la societat. D'acord? De fet, hi ha autors que han obtingut premis Nobel per estudiar aquests efectes de l'educació sobre els aspectes menys tangibles. I per tant, quan parlem d'inversió social, ho hem de veure com una inversió amb molts efectes positius. Allò que els economistes anomenen externalitats. Hi ha moltes coses que no es veuen a primera vista, però que tenen efectes molt positius pel fet de que es produeixi aquesta inversió. La segona consideració, i això és absolutament fonamental i té relació amb el que acabo de dir, és que l'educació des de la segona meitat del segle XX, fonamentalment, a tots els països d'Europa i també a casa nostra, potser d'una manera una mica més tardana, però és estructuradora de les posicions socials. Què vol dir això? Que si nosaltres ens intentem imaginar o dibuixem una piràmide social de posicions, entre els que tenen més riquesa, més estatus, millor posició, millors feines, els que les tenen intermitges, els que les tenen més baixes, intenteu-vos imaginar una estructura de classes, una estructura social, els que estan més amunt són generalment els que tenen més nivell educatiu, els que estan al mig, els que tenen nivells mitjos, i els que estan a baix, els que en tenen menys. Aquesta correspondència es produeix. I per tant, el que més estructura les posicions socials, la piràmide de les posicions socials, és l'educació. És la variable més determinant. D'acord? I això, que ens sembla avui absolutament raonable, normal, fins i tot desitjable, no? Estem amb una idea de que justifiquem molt en la nostra cultura i en la nostra manera d'entendre les divisions socials el fet que un metge guanyi més que un escombriaire, no? I ho tenim al cap perquè entenem que un metge ha fet molts anys d'estudis, molt esforç, ha fet els mèrits per tenir una posició social millor que la d'un escombriaire que no té qualificació. D'acord? I això ho legitimem en el nostre cap i ho entenem com un aspecte positiu, no? Gairebé. Entenem que són, que justifiquem les desigualtats, fins i tot, les desigualtats que pot haver-hi amb salaris, amb nivells educatius, perquè precisament els esforços relatius que han fet uns i altres són diferents, no? I la societat, per dir-ho així, et premia si has realitzat més d'aquest esforç. El que és important retenir d'això és que si coneixem això, si sabem que l'educació és una variable estructuradora de les posicions socials, entenem que la gent vulgui demanar educació i també entenem cada vegada més que bona part de la legitimació de l'Estat, per dir-ho així, de la justificació de l'Estat davant de la població, també es basi en aquesta en què les desigualtats es justifiquin per diferències educatives. Imagineu-vos ara i avui que les divisions socials de la nostra societat fossin no només no fossin el resultat de diferents nivells educatius, sinó que fossin de diferents posicions de naixement, de capital polític o social o de naixement, d'herència econòmica que hagin pogut tenir els individus. Sabem que això passa a la societat i que hi ha molta gent que la seva posició l'hereda i la reprodueix gràcies a que el seu pare tenia una gran empresa, gràcies a tenir més riquesa que els altres. Però des d'un punt de vista de les nostres regles del joc, d'acord? De la manera d'entendre com justifiquem les posicions socials, el que avui ens ho justifica en la nostra ment és el diferent nivell educatiu. I això guanya molta força. Què vol dir això? Que l'Estat i el govern poden gestionar les diferents situacions d'èxit educatiu o de fracàs escolar sempre que tinguin com a resultat unes diferències socials justificades en termes educatius, i que en canvi probablement ens indignaria molt més que aquestes diferències socials no fossin el resultat d'esforços individuals i en canvi fos el resultat de qüestions absolutament arbitràries. D'acord? A tu et dono aquesta posició social, per dir-ho així, perquè ets fill del banquer. D'acord? I a tu et dono aquesta altra, en canvi, perquè el teu pare era un immigrant que buscava feina i, per tant, et quedaràs aquí. D'acord? Això, malgrat després sabem que la reproducció de les posicions socials es produeix, en el nostre cap el que tenim és que el resultat d'aquestes posicions socials l'arribem a justificar si el que ens ho explica són les diferents situacions d'èxit i fracàs escolar. Per què dic tot això? Perquè llavors fixeu-vos que es converteix en absolutament central, en absolutament fonamental, que les regles del joc siguin les mateixes per tothom. D'acord? Si nosaltres volem entendre i volem justificar unes diferències socials en base a esforços educatius individuals, personals, el que hem sobretot d'assegurar és que les regles del joc són les mateixes. I per tant, el que hem d'assegurar és allò que anomenem la igualtat d'oportunitats. Això vol dir que tots els individus, quan entren a l'escola, l'escola esdevé, d'alguna manera, la institució que ha de garantir aquestes oportunitats. Com ho fa la societat, això? Doncs, fixeu-vos, creant unes regles del joc que teòricament ens diuen que aquesta igualtat d'oportunitats existeix. L'escola és obligatòria per tothom. D'acord? No només és un dret, és també una obligació anar a l'escola. I per tant, aquells pares que no porten els fills a l'escola poden ser sancionats. És universal, hi ha d'anar tothom. És gratuïta. D'acord? Teòricament és gratuïta. Ja ho sabem que no per tothom, però el que sí ha d'assegurar l'Estat és que la gratuïtat és possible, com a mínim. I teòricament ens diu la llei que l'educació sostinguda amb fons públics, sigui escola pública o escola privada concertada que rep diner de l'Estat, o en aquest cas a Catalunya, del govern de la Generalitat, vol dir teòricament que ha d'oferir l'educació en condicions de gratuïtat. Perquè el que seria absolutament injust seria que algú pugui tenir més nivell educatiu o més cursos pel simple fet que els seus pares tenen més poder adquisitiu. Tenim un currículum comú, que també teòricament ens ha d'assegurar que tots els nens i nenes aprenen el mateix a l'escola. D'acord? I aquest currículum comú l'hem extès en el que s'anomena la comprensivitat fins a l'educació secundària obligatòria en aquests moments. D'acord? Fixeu-vos, per tant, que tenim una sèrie de regles del joc, per dir-ho així, que el que pretenen és fer tabula rasa al principi. I igualem les condicions de partida, perquè si jo el que haig després és donar premis diferenciats en funció de lo lluny que arribin en les carreres educatives els diferents individus, el que seria absolutament injust és que a un li dongui unes bambes d'última generació per fer aquesta carrera boníssimes i l'altre hagi de córrer amb espardenyes o l'altre descalç. D'acord? Per tant, el que haig de fer és assegurar que dono les mateixes sabates a tothom, almenys. Com sabem i com ja intuïu i com probablement heu treballat a les assignatures, això dista de ser real. Després sabem que ni totes les sabates que es donen són iguals, ni tots els nens tenen la mateixa preparació física per fer aquesta carrera, per dir-ho així. Algun va coix, algun el fan començar des de més enrere, l'altre li donen avantatge i comença de més endavant. Però teòricament i formalment l'estructuració de posicions socials s'ha de garantir a través de la igualtat d'oportunitats. Fixeu-vos que això és absolutament central per una cosa molt senzilla. Perquè si jo, teòricament, imagineu-vos aquest imaginari de gairebé societat ideal que efectivament dona les mateixes sabates a tots els nois i noies a l'hora de començar la carrera educativa. D'acord? Si això, efectivament, ho puc garantir, és quan més puc assegurar que els resultats educatius, per tant, ja depenen de l'esforç i de la motivació i de la capacitat de cadascú. Si jo he donat les mateixes sabates a tothom i tothom està teòricament en les mateixes condicions de partida, explicar l'èxit o el fracàs escolar per a una societat no seria gens problemàtic. Seria dir, bueno, els talents són diferents de la gent, els esforços de la gent són diferents, les motivacions de la gent són diferents i, en conseqüència, uns arriben més lluny i els altres no arriben tan lluny. D'acord? I per tant, acabat el problema. És lògic, no tothom ha d'anar a la universitat. No tothom ha d'ocupar les grans posicions socials necessàries per fer funcionar un país. Calen posicions a tots els nivells laborals. D'acord? I per tant, en conseqüència, asseguraria el problema. Però això, com que no és així, i com que sabem que no és així, és el que fa que totes les societats, quan tenen elevades taxes de fracàs escolar, El que es posa en qüestió no és només el fracàs escolar de l'alumne. El que es posa en qüestió és el fracàs escolar del sistema. D'acord? I per què encara més es posa en dubte el fracàs escolar del sistema? Perquè el que acostumem a veure és que els que queden més endarrere d'aquesta carrera educativa, els que arriben menys lluny, són gairebé sempre els mateixos. I són gairebé sempre els fills dels mateixos. D'acord? I això és el que impedeix considerar que aquesta justícia educativa, que aquesta igualtat d'oportunitats sigui real, sigui efectiva. D'acord? Per què? Doncs perquè malgrat hi ha situacions del que anomenem mobilitat social i algunes possibilitats de que individus canvien la posició social respecte a la que tenien els seus pares, una proporció molt alta d'aquestes posicions es reprodueixen després de passar pel sistema educatiu. Són les mateixes. D'acord? Per tant, hi ha hagut, la sociologia de l'educació s'ha ocupat moltíssim d'estudiar això. No? L'estudi de Willis, per exemple, no? Que ens diu, el subtítol d'un estudi de Willis es diu Com els nois de classe treballadora aconsegueixen llocs de treball de classe treballadora. I el que estudia és com es produeix la reproducció en escoles de secundària de ciutats industrials angleses, per veure com els nois de classe obrera, què opera en aquest procés perquè els nois de classe obrera rebutgin el treball intel·lectual i se'n vagin tots cap al treball manual. D'acord? Per tant, que sempre siguin els mateixos els que fracassen i que els que sempre estan a dalt també siguin els mateixos, el que ens indica és que alguna cosa no funciona del sistema. I en conseqüència, per això també, entre altres coses, hi ha hagut tantes reformes. I anem a canviar el sistema perquè també és culpa del sistema no aconseguir reduir més el fracàs escolar. I que hi hagi tanta gent i que sempre siguin els mateixos els que es queden enrere. Un parell de qüestions més i passaré una mica més de pressa perquè si no ens allargarem massa. Tot això que us dic també cal tenir-ho en compte en una situació com la de l'actual. Espero que em tregui això, que fa una mica de calor. Com una situació com l'actual, en la qual hi ha hagut més expansió educativa que mai. D'acord? Fixeu-vos, mai havíem tingut tanta gent en el sistema educatiu. Sou la generació més educada, en el sentit de nivell educatiu, perquè no en un altre sentit. Sou la generació més educada, no hi ha cap dubte. Mai hi ha hagut tanta gent del vostre grup d'edat amb nivells universitaris. Quan jo vaig estudiar, sóc una mica més vell que vosaltres, tampoc massa, però quan jo vaig estudiar, potser entre 15 i 20 joves de 18 a 24 anys anàvem a la universitat. Més aviat cap al 20%. Avui, si agafeu la franja d'edat del 18 a 24 anys, el que anomenem la taxa d'escolarització, o de 18 a 22 anys, que són les edats que s'està a la universitat, bàsicament, més del 40% dels joves de Catalunya esteu anant a la universitat. D'acord? Mai hi ha hagut tanta gent amb tant nivell educatiu. D'acord? I això ha passat, i això és positivíssim. No hi ha cap dubte. És molt bo, això. D'acord? Però som, per exemple, un dels països d'Europa amb més proporció de població d'aquesta edat que va a la universitat. Per què passa això? Per molts motius passa. Primer, perquè sou una generació que ja heu tingut unes condicions d'escolarització en democràcia, més positives, amb més oportunitats de les que va tenir la meva, no jo particularment, però la gent de la meva generació, de diferent nivell social, i la que van tenir per descomptat els vostres avis, o els meus pares, d'acord? Moltes més. Si la gent que va néixer als anys 30 i 40 van a la universitat, aquests sí que eren realment una minoria que hi van anar, d'acord? Per tant, el que s'ha produït és una massificació, una democratització de l'accés a l'educació. Partíem de que abans hi anaven menys les dones que hi van ara, ara hi van molt. Ara hi van igual, pràcticament, en les mateixes condicions. Encara hi haurà diferències de gènere per diferents tipus d'estudis, però des d'un punt de vista d'escolarització, fins i tot hi van més, perquè les noies tenen més bon rendiment que els nois. Això ho sabem pels estudis internacionals, passa aquí i a molts llocs. Hi van grups socials que abans hi anaven molt poc a la universitat. Les classes treballadores hi accedien molt menys que ara, els fills de classes treballadores. D'acord? Tot això han suposat millores, per descomptat. Però aquest, quin efecte ha tingut això? Ha tingut l'efecte inevitable d'una certa devaluació dels títols. El teu valor diferencial, quan sou molt pocs, per competir en el mercat, és un valor molt alt. Però, si tens jo sempre dic, poso aquest exemple als meus estudiants, avui tenir una llicenciatura és com 30 anys enrere tenir el batxillerat. És el diferencial que et dona en el mercat de treball. Si jo us pregunto ara aquí, quants de vosaltres, perdoneu, esteu disposats o esteu interessats quan acabeu la llicenciatura en seguir estudiant algun màster, postgrau o doctorat? Aixequeu la mà, els que teniu previst fer-ho. Aixequeu la mà els que no teniu previst fer-ho. Sou molt menys. Potser perquè teniu l'itinerari... Jo us aconsello que ho feu, d'aquesta manera. Sou menys, però bueno, potser perquè teniu alguna idea molt clara de que voleu anar a treballar, etc. Però la gran majoria voleu seguir estudiant. Per què? També una vegada més, segur que us encanta el saber, segur que teniu el consum educatiu és absolutament fantàstic, però també teniu molt clar que cal una certa, un element més d'acumulació de capital educatiu. Cal, al final no cal treure's l'americana i tenir màsters penjats per tot arreu, però sí, evidentment, s'és conscient que molta gent segueix fent un màster, fent postgrau, perquè creu que ho necessita, perquè hi ha més gent en el mercat de treball i és més competitiu, i en conseqüència més anys de la vida estudiant. L'altre dia llegia una interpretació molt curiosa d'això, no? També de, a l'Estat ja li va molt bé tot això, que hi hagi molta gent estudiant, llicenciatures, postgraus, doctorats, etc., perquè llavors no computareu com aturats, sinó com a població inactiva, encara, no? Si no, imagineu-vos, si decidíssiu tots anar a l'INEM el dia que acabeu la carrera, no 4 milions i mig d'aturats en aquest país, estaríem sobre els 6, probablement, perquè la taxa, el problema principal de l'ocupació en aquest moment és l'ocupació juvenil. L'ocupació jove és el gran drama. Les taxes d'atur que hi ha entre la població jove doblen a la de la població adulta. I Espanya, per exemple, té un dels nivells més alts de participació de joves a la universitat i té un dels nivells més alts de taxa d'atur de titulats universitaris. De fet, té la taxa més alta, sento dir-vos-ho, de titulats universitaris en atur. Per què? Doncs perquè hi ha hagut aquest procés de massificació i tenim un tipus de legislació, un tipus de mercat de treball que no sempre afavoreix l'ocupació dels joves, l'oportunitat del desenvolupament professional ordenat, no immediat i no precari de la població jove. També sabem, i ara ho estem veient clarament, que en èpoques de crisi, quan menys probable és trobar ocupació, més la gent es dedica a estudiar. Per què? Doncs perquè encara menys oportunitats educatives laborals hi ha i per tant més important esdevé, primer, una qüestió d'ocupació de temps, si tampoc tindré feina, inverteixo en estudis, i d'altra banda, com més estudis tingui, més màsters puc anar penjant a la meva americana, més màsters en el currículum, més credencials educatives a l'hora de competir en un mercat de treball molt massificat, on hi ha cada vegada més gent i més gent. Què vol dir això? Però quin efecte té això? Té un efecte interessant i curiós, que és que la mateixa democratització i voluntat de la població d'estudiar més i més produeix inevitablement una certa devaluació de títols i en conseqüència que el llindar educatiu necessari mínim per la inclusió social pugi. Si abans amb un graduat escolar ja podies anar a buscar feina, avui com a mínim necessites el batxillerat. Si abans per nivells professionals elevats havent acabat una diplomatura o una llicenciatura era suficient, avui probablement la gent necessita seguir invertint més i més i tenir màsters o tenir algun doctorat o tenir més credencial educativa. D'acord? I això què fa? Què provoca? Que encara fa més difícil la igualtat d'oportunitats. Perquè s'ha d'arribar més amunt. D'acord? Cada vegada estudiar més i més i més per estar en igualtat de condicions de competir. I per tant, tots aquells que es queden molt endarrere de la carrera educativa i abandonen abans i no tenen segones oportunitats de seguir estudiant, ho tenen molt magre. Avui no acabar l'ESO és molt magre perquè a davant teu passaran tots els que han acabat ESO i a davant de tots els que han acabat ESO, que també no és tenir massa, per dir-ho així, hi haurà tots els que hauran acabat el batxillerat. D'acord? O un mòdul. D'acord? La OCDE, que estudia molt aquestes qüestions, ha dit que el mínim educatiu necessari avui per una inclusió social i laboral normal, per no quedar-te en la precarietat, és haver acabat algun ensenyament postobligatori. D'acord? Això vol dir que el mínim, en comptes de situar-se als 16 anys a l'acabar l'ESO, que és on situem el llindar mental de dir, bueno, ja tinc l'educació bàsica. No. Avui l'educació bàsica, en realitat, tot i que no l'anomenem educació bàsica, puja més amunt. I tenir educació bàsica vol dir tenir, haver completat un batxillerat, haver completat algun tipus de cicle formatiu. Per tant, estem en paradoxes de l'expansió educativa. No? És molt bo des del punt de vista de la democratització, menys bo des del punt de vista de que com més lluny em quedi d'aconseguir aquests mínims, els mínims pugen i per tant la relació entre educació i inclusió social fa que més educació sigui necessària i sigui important. L'últim punt té a veure amb això. Per tant, fixeu-vos, mentalment quan parlem del dret a l'educació, a què tenim dret en educació? El que ens estem referint és no només a l'educació bàsica o a l'educació obligatòria. Avui parlar del dret a l'educació vol dir bastant més. I de fet, aquesta és una línia de reflexió que s'està fent a molts llocs, la UNESCO, per exemple, l'està fent avui, d'intentar redefinir què vol dir avui el dret a l'educació. No pot ser avui el mateix tenir dret a l'educació que allò que vam definir 30 anys. No garantim el dret a l'educació d'un nen si l'únic que li estem donant és una plaça escolar, una cadira i un llibre de text i un mestre. Vol dir molt més, vol dir una qualitat educativa, vol dir més anys d'escolarització després de l'educació bàsica, vol dir més anys d'escolarització abans de l'educació bàsica. L'educació infantil és absolutament fonamental i les investigacions estan posant de relleu que cada vegada més és un dels instruments més potents per reduir desigualtats, començar molt aviat i escolaritzar sobretot les capes més desafavorides de la societat en escoles bressol, té un gran potencial, això. I és també tenir educació més enllà de l'escola. D'acord? Aquesta també és una qüestió molt important de reflexió. Fixeu-vos que no només estem allargant l'educació cap amunt i els anys d'escolarització, sinó que també s'eixampla l'educació. Els nens petits avui tenen agendes de ministre, gairebé. Acaben a les 5 de la tarda a l'escola i llavors comença l'activitat extraescolar. Que si música, que si anglès, que si informàtica, que si esports. Llavors et diuen, i quan faré els deures? No? I quan jugo? No? Gairebé. Perquè realment hi ha unes agendes que si ens les traspasséssim en els adults, ja veuríem si les complim. Després d'haver estat 8 hores a l'escola, amb 6 hores de classe, gràcies a la famosa sisena hora, amb 6 hores de classe, que estan quiets i concentrats i intentant treballar, després vés-te'n a fer 2 hores i mitja de música, o vés-te'n a fer llengua estrangera, o vés-te'n a fer, d'acord? Llavors, i per què ho fan els pares això? Primer, perquè van de cul, evidentment, i els tenen ocupats. Això, unes capes socials, bàsicament ho fan d'aquesta manera. Però també perquè són molt conscients que la inversió en extraescolars forma. I que la formació, fins i tot, de cara al mercat de treball, als llocs de treball, cada vegada més és més important que d'allò que t'avaluen no és tant el teu coneixement, sinó les teves habilitats, les teves actituds. No sé si alguns de vosaltres heu anat ja a alguna entrevista de feina, o hi anireu a partir d'ara de tant en tant, i veureu que una de les qüestions més comuns quan es pregunta a les entrevistes de feina no és tant vull veure què saps, què has estudiat, quin és el teu coneixement de la universitat. Parlen de les teories pedagògiques que coneixes, no? Ningú t'ho preguntarà això. Què preguntaran? Miraran en tu habilitats comunicatives, habilitats de sociabilitat, capacitat de síntesi, d'anàlisi, capacitat crítica, capacitat de treball en equip, d'acord? Aquest tipus d'habilitats que no estan en una assignatura, no estan de 9 a 10 a matemàtiques ni a llengua, estan en la teva formació integral, estan en allò que et passa a l'escola i en allò que et passa fora de l'escola, estan en les activitats que fas amb els pares, en quins són el teu grup d'iguals, amb qui et relaciones, estan en la formació en activitats extraescolars, en tots aquests aspectes, estan en l'educació en el lleure, d'acord? Tot aquest tipus d'habilitats són aspectes que cada vegada es valoren més. També perquè, a més, fixeu-vos que és lògic, no? Estem davant d'un mercat de treball molt canviant. Manel Castells deia, per exemple, que en el futur la gent no canviarà de lloc de treball 3 o 4 vegades a la vida, canviarà 3 o 4 vegades de professió a la vida. No? Per què? Perquè el coneixement és tan inabastable, absolutament, que el que busquen a la gent és habilitats. Que tinguis capacitat d'aprendre aquell coneixement en un moment determinat, aplicar-lo, canviar-lo, moure't d'una manera àgil i ràpida i amb l'habilitat de saber canviar i d'adaptar-te, el que anomenen l'entrenabilitat, no? Una de les característiques que han de tenir els treballadors de futur, fonamentalment. Per tant, és un tipus de formació que cada vegada s'amplia més. Fixeu-vos, també, tot sigui dit de passada, en la línia de reflexió que estem portant, que això també és important des del punt de vista de les desigualtats, perquè no totes les famílies disposen dels recursos per aquestes activitats extraescolars, disposen de les xarxes per dur a terme aquestes activitats extraescolars correctament, i per tant, com que són activitats no reglades i fora del control del sistema públic, i més en mans del mercat, doncs també és més probable que aquí també es produeixin fortes desigualtats, i que calguin també en el futur polítiques compensatòries. Bé, m'estic enrotllant tant amb aquests temes que hi ha el perill de... Jo volia ensenyar-vos algunes dades, simplement, però deixeu-me que entri en alguns aspectes d'aquí, perquè val la pena que reflexionem sobre el cas de Catalunya per entendre l'èxit i el fracàs escolar. Fixeu-vos, què ha passat a Espanya diferents d'altres llocs d'Europa? Per què? Ens podem preguntar, per què hi ha tanta gent avui a la universitat? Fixeu-vos, aquí es va produir una cosa molt curiosa. Es va produir una cosa molt curiosa, que és que mentre encara no havíem arribat fins i tot a tenir plena escolarització en els nivells bàsics de primària, perquè veníem de molt enrere, del franquisme, de tot el desastre de la inhibició de l'Estat a l'educació, que ho va delegar en mans de l'Església, doncs simultàniament s'estava començant a massificar la universitat i no hi havia nivells intermitjos. D'acord? Si mireu, per exemple, aquí hi ha un exemple molt clar d'això, si mireu la estructura de qualificacions, aquí es veu molt malament, però ja us ho dic una mica què vol dir això. El blau fosc és la proporció de població que té ensenyament primari, que el seu nivell educatiu màxim assolit és ensenyament primari. La segona columna d'aquest blau més claret és la que té secundària, la proporció de població que té secundària. I el blau més del color intermedi, el de dalt de tot, és la proporció de població que té educació terciària, educació universitària. Fixeu-vos, per exemple, la primera columna, que correspon a Estats Units, té una distribució de 12% de població l'any 2007 amb educació primària, un 48% amb educació secundària i un 40% amb l'educació universitària. Els Estats Units és un país amb moltíssima universitat, moltíssima, de nivells molt desiguals i molt diferents. Però agafeu, per exemple, la mitjana de la Unió Europea, o agafem un altre país, agafem Alemanya, per exemple. Alemanya també és particular perquè té una educació secundària molt forta. Té una distribució de 16-60-24, o agafeu Finlàndia, que és el model dels models, i teniu 19-44-36. Agafeu Espanya, que està aquí, la tercera començant per la dreta. 49% encara de població a nivell primari, una qüestió generacional, no? Quants dels vostres avis van anar a escola? Molt temps. Molt temps. La majoria es devien escolaritzar, però molt temps no hi van estar. Això, lògicament, anirà canviant amb el temps, perquè la població amb nivell educatiu més baix anirà desapareixent i la població amb nivell educatiu més alt ho engreixarà. Però fixeu-vos la poca proporció de gent amb educació secundària. I en canvi, a nivell universitari tenim un 29% de població allà. O sigui, que ens assemblem a Holanda, a Finlàndia o a Alemanya amb nivells universitaris, però en canvi ens falta tota aquesta proporció d'aquí al mig. Perquè no hi ha hagut un desplegament de l'educació secundària, de la formació professional, de l'educació tècnica. I aquest país, això es traduïa fins i tot amb les expectatives educatives de la gent. A les enquestes se'ls preguntava, vostè què vol, on vol que arribi el seu fill en els estudis? Ningú deia, vull que faci un FP. No? La gent deia, vull que arribi a la universitat o simplement no tinc expectatives amb els meus fills. D'acord? I això era la gran diferència, el gran decalatge. Què vol dir això? Que el que s'ha produït és a Espanya, particularment, i també a Catalunya, el que anomenem la simultània crisi i consolidació de l'escola de masses. Que aquí vol dir que ens vam expandir, d'acord? Havíem de començar a expandir-nos quan també estàvem en crisi. Es va expandir molt la universitat, però en canvi no es va expandir prou la formació professional. D'acord? I això ha donat particularitats, perquè ha restat moltes oportunitats intermèdies a molta població. I per això el fracàs escolar és molt, molt visible, molt fort. Perquè o arribes a la universitat, durant molts anys ha estat així, o arribaves a la universitat o la teva situació pràcticament es podia considerar de fracàs escolar. Perquè l'FP era clarament, i ho sabeu bé, una via de segona. I encara costa de canviar això. Ara ha canviat molt. Ara hi ha més demanda que oferta d'FP. La gent vol anar a FP amb la crisi, especialment. Però, i molta gent s'ho planteja com una sortida d'estudis, de continuïtat de l'ESO. Continua tenint més estatus al batxillerat, que els mòduls, encara és així, però no té res a veure amb com era fa 15 anys o 20 anys, que a la FP hi anava la morralla acadèmica. D'acord? I a més, fixeu-vos, tot sortia també de dos títols diferenciats. El graduat escolar donava pas a fer BUP, Batxillerat Unificat Polivalent, vosaltres ja no sabeu el que és, però això és el que vam fer nosaltres, o jo almenys, i el certificat escolar és el que et donava pas a l'FP. És a dir, que si tu no aprovaves l'educació general bàsica, podies anar a formació professional. I si l'aprovaves, t'anaves a fer BUP. Ara això ha canviat. Necessites el graduat en ESO tant per fer mòduls com per fer batxillerat. I això, diguéssim, formalment li ha donat una mica més d'estatus a la formació professional. Però aquí això explica bé part d'aquest fracàs. Hi ha hagut una qüestió important en aquest país també amb l'extensió de l'ensenyament secundari obligatori, que es fa molt més tard que en altres països. Molt més tard. Quan nosaltres aprovem la LOCSE i quan s'estén en tot el territori, penseu que la generalització de la LOCSE té lloc en 96-97 aproximadament, comparat amb altres països d'Europa, aquí s'arriba tard. Una altra característica és que nosaltres hem hagut de créixer en educació amb un sistema educatiu dual. Amb l'excepció de països com Holanda o Bèlgica, a cap país d'Europa hi ha la proporció d'ensenyament privat que hi ha a Catalunya i a Espanya. D'acord? I això sabem que ha estat un model de dualització social. en general. Perquè les vostres cares d'ironia que fèieu abans, quan jo comentava la gratuïtat de l'ensenyament, explica la divisió social entre la xarxa pública i privada. No totes les públiques són iguals, no totes les privades són iguals, per descomptat, però sí que hi ha una dualització social entre la xarxa pública i privada, i que no ha desaparegut, i que els propers anys encara desapareixerà menys. I finalment, s'ha de tenir en compte que aquest país, en l'última dècada, ha tingut el fenomen de la immigració. I que això ha estat una transformació impressionant. D'acord? Hem passat en una dècada de tenir un 2% de l'alumnat estranger en el nostre sistema educatiu a un 15%. I això és una acceleració bestial. Ho dic perquè són aspectes de context, tot el que ha comportat això, de necessitats d'escolarització, de programes d'educació compensatòria, de temes lingüístics, imagineu-vos tot el que comporta. I això ha estat un repte educatiu absolutament enorme, molt gran. Aquí no hi entraré, perquè això és... Bé, aquí hi ha unes dades, simplement, jo en tot cas us deixaré la presentació, perquè la pugueu distribuir. Hi ha una sèrie de dades sobre l'evolució d'alguns indicadors de la Unió Europea per veure com estem en els objectius de Lisboa. L'agenda de Lisboa va fixar una sèrie d'objectius que tots els països d'Europa havien d'aconseguir. Si reduir molt els països que les proves PISA treuen un nivell educatiu molt baix, aconseguir controlar l'abandonament escolar prematur, etc. Reduir-lo a un 10%. Doncs és l'evolució dels diferents indicadors que mostren generalment que Espanya ha millorat molt poc. En general, hi ha alguna edat per Catalunya. La taxa d'idoneïtat per diferents edats, les transicions educatives, etc. Fixeu-vos, per exemple, el percentatge el curs 2005-2006, aquestes dades han empitjorat, és un 28,4 de gent que abandona l'ESO sense graduació, és a dir, gairebé un 30%. Aquí tenim el cas de Catalunya, que és un 23,6, és més baix, tot i que això ha pujat. Fixeu-vos que en les noies és molt més baix i que la diferència entre públic i privat és el doble. La taxa de no graduació en el sector públic és del 30% i el sector privat només és del 15%, de la dualització que parlàvem. D'acord? Bé, és igual. Hi ha una sèrie de dades que no dona temps a entretenir-s'hi, perquè vull fer aquesta última part de la xerrada entrant en uns altres aspectes, uns més generals i uns més particulars. Si mirem el que sabem de per què hi ha diferències de resultats educatius, per què hi ha desigualtats, per què hi ha més o menys fracàs escolar, tenim una sèrie d'informacions que val la pena retenir. Allò, què sabem de les desigualtats en educació? Sabem diverses coses. Una, sabem que hi ha colls d'ampolla decisius. Colls d'ampolla vol dir quan s'estreny. Els passos, les transicions. D'acord? Hi ha un coll d'ampolla decisiu, que és el final de l'ESO, per descomptat. D'acord? Que ja produeix un filtre important. Aquest coll d'ampolla es distribueix entre formació professional i batxillerat, i després hi ha un coll d'ampolla a l'entrada a la universitat. Si veiéssim les dades, veuríem com l'ampolla es va fent més estreta. I, per tant, els que passen són menys. Què sabem també? Que hi ha desigualtats per origen social. Fixeu-vos aquí, no es veu bé, però si agafeu, per exemple, el percentatge, això són dades de l'OCDE, de població de 16 i 17 anys que està matriculada en educació secundària obligatòria, postobligatòria, segons la classe social de procedència dels pares, Els que són fills de professionals, un 85%, perdó que això se'n va, un 85% està matriculat a postobligatòria, alumnes de 16 o 17 anys, d'acord? Mentre que si agafeu els treballadors manuals qualificats, només és el 52%, i si agafeu els manuals no qualificats, només el 27%, d'acord? És a dir, hi ha unes clares diferències d'accés, el que dèiem abans, els diferents tipus d'estudis en funció de l'origen social, de qui ets fill, en definitiva. O aquí, per exemple, hi ha informació sobre la població que completa l'ensenyament obligatori i postobligatori. La població de 17 anys que ha completat la secundària obligatòria i la de 20 anys que ha completat la postobligatòria. Fixeu-vos, en les classes mitjanes que es diu supraordinades, directius i tècnics qualificats, un 92% de nanos de 17 anys, de fills d'aquests, han superat l'ESO, mentre que només el 77% de les classes treballadores. I si mirem els 20 anys, la postobligatòria, 78 de cada 100 fills de treballadors, directius i tècnics qualificats tenen títol postobligatori i només el 46% dels fills de la classe treballadora. D'acord? El mateix són diferències observables per nacionalitat o per nivell educatiu dels pares. Per tant, sabem que hi ha aquesta reproducció. Bé, també sabem el tema del finançament, etc., amb el qual no m'hi entretindré. També l'accés a l'educació infantil, les diferències, però vull que ens centrem, per acabar ja, en qüestions relatives a les desigualtats que no tenen tant a veure amb la fotografia de les desigualtats i amb ser fill de qui ets, sinó amb aspectes més qualitatius. Per què hi ha alumnes que tenen més probabilitat de fracassar a l'escola? Per què? Per què altres tenen trajectòries més de continuïtat, menys interrompudes, i altres, en canvi, tenen més probabilitat de fracassar? No? Hi ha un aspecte o un camp d'anàlisi, que tot això és un camp enorme, com us podeu imaginar, i sintetitzar-ho és gairebé una tasca impossible. Però hi ha una qüestió que és molt important i que els sociòlegs han estudiat molt, també, que és el tema de la socialització familiar i la socialització escolar. D'acord? Quina és aquesta relació? Penseu-hi una mica. Creieu que l'escola, efectivament, valora igual tots els estils de socialització familiar? Està clar que no. D'acord? Gairebé tots, si estem educant en una escola, gairebé tenim al cap el que podem entendre gairebé com a tipus ideal de socialització, no? Què és fer de bon pare o de bona mare? Com s'educa correctament a un nen? Quins estímuls, no? I tots segurament veurem, aneu pel carrer i veieu formes d'educar que us posen molt nerviosos i nervioses, no? Dient pares que criden o que són violents o que... no? I altres, en canvi, que gairebé les admireu, no? Això pot passar fàcilment. I als educadors també els hi passa, evidentment. Bé, s'ha estudiat molt en sociologia com són els estils de socialització familiar, com els diferents grups socials eduquen els seus fills. I no tots ho fan igual. Ho sabem, que no tots ho fan igual. Però el que no està tan clar és que clarament uns siguin millors que altres, que ho tinguem tan clar, o que es valorin el mateix tipus de coses en un entorn familiar o en l'altre. I després, quan aquestes criatures arriben a l'escola, resulta que hi ha uns estils de socialització que l'escola valora millor que altres. De la manera de parlar, de la manera de relacionar-se, de què esperes, que, de la manera en què reaccioni aquell nen quan tu li estàs llançant una pregunta, d'acord? I això pot produir diferències substancials en l'avaluació, i en la valoració i en la imatge que té una criatura. Per tant, quantes vegades, jo us ho dic que sóc pare de família i quan vaig a una entrevista amb alguna mestra d'escola, és molt comú que et diguin, és que hi ha alguns pares a la classe del teu fill, saps? Que et venen a dir, tu sí que ets un model d'educació, gairebé, no? I en canvi, i jo sempre ho trobo curiós, no? Penso, hosti, si llarga d'aquesta manera, amb un pare aliè, no? Cada dia en el claustre, no? Cada dia, clar, hi ha el que anomenem en sociologia violència simbòlica, no? Hi ha un exercici de violència simbòlica sobre estils de socialització familiar. Si penseu, per exemple, una criatura d'origen gitano té un estil de socialització en la seva llar, molt particular, no? Amb una relació patriarcal, probablement forta, però ell no l'ha triat, és la que s'ha trobat, no? Amb una manera de dirigir-se als homes i a les dones de manera diferent, amb unes reaccions corporals diferents a la d'un paio, no? Són diferents. I si jo espero que el nen a classe em canti el sol solet, igual que tots els altres, i es posi les mans darrere i no s'arrenqui per voleries o alguna cosa així, doncs em puc trobar fàcilment en situacions d'estigmatització del nen, no? De dir, és que no sap comportar aquest nen, és que no para quiet, i ja l'he visat no sé quantes vegades, d'acord? Això, que pot ser molt clar amb l'exemple que us estic posant, així, exemples molt diversos, no? Hi ha un autor, per exemple, no sé si l'heu treballat a classe, que és Basil Bernstein, un sociòleg anglès, que va estudiar els codis sociolingüístics de les famílies. Va estudiar com les famílies parlaven d'una manera o altra diferent en els nanos. I va trobar, per exemple, que hi havia maneres substancials de dirigir-se a les criatures molt diferents. I va identificar codis diferents, el codi restringit, el codi elaborat, maneres de parlar a les criatures. I una de les coses, per exemple, que ho distingia és que el codi restringit, més propi de la classe treballadora, fa més ús de l'imperatiu. No? Manel, calla. I prou. No? Sense donar cap més explicació. Usos de l'imperatiu. Mentre que el codi elaborat, més propi de la classe mitjana, en feia molt menys ús. I feia molt més ús de subordinades i molt més ús d'estructures gramaticals més complexes, etc. Clar, quan una criatura està acostumada, està socialitzada, que sigui el pare que li digui calla, calla collons, no? Que estic llegint al diari, no? Calla. I a un altre li diuen, Lluís, sisplau, vols no fer tant soroll, que el pare està llegint el diari i no el deixes concentrar-se. El missatge que rep una criatura i l'altra és absolutament diferent. D'acord? Quin fa servir la mestra a classe? El segon. La primera vegada li dirà, Lluís, maco, calla, que no deixes treballar els teus companys. I el nen, que està acostumat a respondre a l'imperatiu, què fa? Vindre per aquí i li surt per aquí, probablement. No? Primer, perquè allò no li està dient el seu pare, li està dient potser una dona a la qual li dona menys estatus, potser, per estil de socialització familiar, i segona, perquè respon a la lògica de l'imperatiu, no a la lògica del raonament. D'acord? Llavors, què passa? Que el Lluís ja l'he calat jo. I que des de molt aviat es poden començar a produir processos de difícil adaptació de la criatura a la socialització escolar. I aquí hi ha un tema molt important a tenir en compte. Un segon aspecte, les mesures compensatòries, sense segona oportunitat. És a dir, altres elements que són importants a tenir en compte de per què hi ha fracàs escolar. Perquè tenim un sistema educatiu que molt poques vegades les mesures compensatòries són efectivament de compensació. No són per compensar, són per terapèuticament tractar a part. D'acord? Penseu, per exemple, en les UECs, en les unitats d'escolarització compartida. Aquells alumnes més disruptius dels instituts se'ls posa en UECs, en unitats d'escolarització compartida, amb la idea que després teòricament i formalment es puguin reincorporar a l'aula ordinària, però no passa. D'acord? I per tant, no són en realitat mesures de segona oportunitat. Tenim un sistema que penalitza molt efectivament l'equivocar-se una vegada. Tenim un currículum, una pedagogia i una organització escolar que per més que l'hem canviat no sempre ha aconseguit reduir el fracàs escolar. I després hi ha tot un altre camp que no tenim temps d'explorar, però que és absolutament important, que és el tema d'adolescència i escola, per dir-ho així. Com en molts casos, allò que explica més el fracàs escolar o la inadaptació dels alumnes a l'escola té relativament, o sigui, el fracàs acadèmic és la manifestació, és purament la manifestació, és el resultat, però les causes cal buscar-les en temes relatius en allò que podem anomenar l'estranyament escolar. Per què l'escola no és un espai que jo vegi rellevant per la meva vida? D'acord? Per molts adolescents passa això, per molts. Per molts que la senten extraordinàriament aliena. No? És a dir, per què m'haig de matar a fer equacions de segon grau si no sé per què serveixen? I ningú m'està explicant per què serveixen. Per què, per exemple, quin èxit pot tenir una institució, penseu, per exemple, que tot el que estructura en el seu dia a dia i en la seva vida és la projecció de futur. És a dir, has de fer això avui per ser algú el dia de demà. Has de treballar molt en això per si vols arribar a la universitat. Has de ser molt bon mate si vols ser un bon enginyer o un bon arquitecte. D'acord? Has d'esforçar-te avui pel dia de demà. Davant d'una joventut i davant d'una adolescència que és cada vegada més presentista. No? És a dir, vosaltres segurament pertanyeu a un sector on encara el futur està sobre la taula i on encara hi ha components d'inversió. Però per molta gent no. Per molta gent no, perquè el que està veient és que hi ha molt pringat. I que per tant m'haig d'acostumar a viure el meu present i el meu dia a dia avui i viure'l d'una manera amb satisfacció i gaudi, perquè no veig quin esforç ara i avui em pot portar alguna cosa el dia de demà. D'acord? Hi ha una proporció important, no? Evidentment no és col·lectiu això, i els que es desesperen són els pares. Però, com diu el Salvador Cardús, diu, abans els joves interpretaven que aquesta etapa de la vida era la sala d'espera, l'espera d'alguna cosa, i ara és la sala d'estar. No? M'hi estic, i està de conya, a casa dels pares, s'està molt bé, no? I si, sobretot si els pares són molt protectors, no? També em donen calés, em donen el que necessito, cobreixo els mínims, i el futur, el dia de demà, ja ho veurem. No? Però no estic estructurant totes les meves activitats en funció d'una inversió de futur. Per tant, davant d'una joventut cada vegada més presentista, una projecció hipotètica de què seré jo el dia de demà pot ser que em rellisqui cada vegada més. Hi ha una proporció molt important d'aquests joves, que és que no visualitzen el futur. I no visualitzen, o si visualitzen algun futur, no visualitzen necessàriament a través de l'escola. I aquest és un aspecte absolutament central. Jo he portat material de sobres, diguéssim, en excés. Si haguéssim tingut temps ho hauríem analitzat, però no hi ha temps de fer-ho, però era d'una recerca que vam fer amb joves adolescents que va donar lloc a un llibre que es diu Apropiacions escolars, que el que intentem veure és com els diferents joves de 15 anys viuen l'experiència escolar de manera diversa i se l'apropien d'una manera o altra. Què significa l'escola pels nois i noies de 15 anys avui? És absolutament divers. Absolutament divers. Hi ha criatures amb una tenacitat i amb una obsessió per fer una carrera venint d'un origen treballador, però claríssim on vol arribar, una noia superdisciplinada, etc. I n'hi ha d'altres que són resistents a l'escola, clarament. No? Per tant, hem d'entendre aquestes actituds, hem d'entendre com es construeixen aquestes expectatives o l'absència d'expectatives. Hi ha també el tema de la socialització professional del professorat, que no hi entraré. Deixeu-me simplement, perdoneu, que acabi amb una reflexió final. Sobre, bé, aquí ja prèviament, ja acabo, no us poseu nerviosos. Ja acabo, que s'ha fet molt llarg. No us poseu nerviosos, que ja acabo. Fixeu-vos, com que tindreu les transparències, aquí, per exemple, això està tret d'un treball de la Diputació sobre possibles condicionants d'èxit escolar. Fixeu-vos que quan es planifiquen polítiques, i és l'última reflexió que vull fer, quan es planifiquen polítiques de canvi educatiu, d'anar cap a èxit escolar, etc., fixeu-vos que es fracassa habitualment si només es treballa a un nivell. Si jo només intento canviar el currículum, la pedagogia, allò que fa l'escola és insuficient. Si només intento canviar les actituds del nano, és insuficient. Si vull canviar la família i només la família, és insuficient. I per tant el que cal és treballar a diferents nivells: individual, familiar, escolar o territorial. Per tant, hi ha factors que tenen a veure amb motivació, capacitat d'aprenentatge i coneixement de recursos educatius, que són aspectes individuals, oportunitats i qualitat de la socialització familiar, capital econòmic i familiar, capital educatiu familiar, són elements importants per treballar en l'èxit, factors escolars, heterogeneïtat social, disponibilitat i organització dels recursos, participació de la comunitat educativa i factors territorials. Aquest és un tema molt important. No, l'escola sola no pot, ja sabem que no pot, garantir l'èxit educatiu. Calen altres agents del territori i de la comunitat, i s'hi han d'implicar. I d'això cada vegada en tenim més mostres. I per últim, deixem un comentari només sobre una qüestió que cada vegada està esdevenint més important i més significativa. I torno a la cita que deia el Tedesco de tants anys de reforma educativa, tants anys de canvi educatiu per obtenir tan pocs resultats. I dintre d'aquesta línia hi ha una proposta, és a dir, hem canviat tant el currículum, hem canviat tant l'organització i el sistema, que ja només queda un recurs, que és treballar sobre l'individu. I és l'impuls del que s'està anomenant polítiques de subjectivitat. És a dir, el problema no és fer-li un currículum adequat, el problema no és buscar una pedagogia adequada, el problema no és saber-lo avaluar, el problema no és girar com un mitjó l'organització escolar, el problema és saber com en el Manuel, per exemple, se li construeix un projecte educatiu. És a dir, el que deia jo abans, perquè si el Manuel és incapaç de veure que el seu pas per l'escola té sentit, com aconseguir que tingui sentit? I per això necessita un projecte de vida. I ha de ser capaç de definir-lo i hem de ser capaç d'acompanyar-lo en aquest projecte de vida. D'acord? Per tant, hem de ser hàbils en donar sentit a que allò que fa l'escola tingui un sentit d'aposta vital per ell o per ella. D'acord? Les polítiques de subjectivitat, ens diu el Tedesco, es componen de projecte, de confiança. Una relació de confiança és absolutament essencial. Si l'alumne no confia en nosaltres, no tenim res a fer. Li hem d'inspirar confiança. I de narrativa. De ser capaç d'articular aquest projecte. De narrar-lo. D'articular-lo. La llengua és absolutament essencial per anar per la vida. Si no, ens podem comunicar. Projecte, confiança i narrativa. Com a pilars de polítiques de subjectivitat. Això són les idees teòriques. S'han de transformar empíricament i treballar empíricament. No guanyarem fent més hores de classe. No guanyarem la batalla fent més polítiques compensatòries terapèutiques. No. Hem de ser molt flexibles, molt hàbils i políticament molt compromesos, evidentment. Perquè, i aquí lligo una mica amb alguns aspectes de la socialització professional del professorat, Si el professorat dels instituts no creu que sigui tasca seva intentar reduir el fracàs escolar, ja no anem bé. D'acord? Si la seva tasca és dir, no, jo ensenyo coneixement i avaluo els que hi arriben i els que no, no els hauria ni de tenir a classe jo, que n'hi ha alguns que ho veuen així i ho pensen així, doncs no anem bé. D'acord? Per tant, la implicació com a educador d'algú ha de ser necessàriament acostar-se al desplegament de aquest tipus d'aproximació, d'una aproximació educativa completa, integral, que busqui, evidentment, la possibilitat de que l'individu surti d'una situació de fracàs. Aquí incloïa simplement també en aquestes polítiques d'acompanyament el rol de l'escola i el territori com un element absolutament central, a cada vegada més, la informació i formació a les famílies i la revalorització de mesures compensatòries com part de l'estratègia de polítiques cap a l'èxit educatiu. S'estan fent moltes coses, algunes amb èxit. El que cal és saber seleccionar, saber capitalitzar i intentar, sobretot, poder-les aplicar en els alumnes que estan en més greus dificultats. Bé, ho deixem aquí i deixem l'espai, si voleu, per al debat.
En un moment d'aquesta pregunta, que vull debat, una oportunitat que sabia. Que ets que la mà que vulgui intervenir, sisplau. Una pregunta que... Espera, portem el micro.
Xxxt! Baixeu el volum, que si no, no sentirem la vostra companya.
I totalment d'acord amb el que has dit, que el paper del mestre és molt important, però que no tenim prou recursos a l'aula. Sobretot amb diners, amb pacients que necessiten diners diferents, però no tens prou recursos o eines per fer front o per donar-li el que necessiten. I és aquest el problema.
Molt bé. Molt. Tens molta raó. Aquí hi ha... Aquí deixem que puntualitzi un parell de qüestions perquè són molt importants. Una reforma sense que els mestres se la creguin no funciona. D'acord? Una política educativa contra els mestres és una política educativa que va al fracàs. Per què? Perquè, i això cada vegada se sap més, i en els països, per exemple, més pobres, on he fet algun treball per UNICEF, pel Banc Mundial, el que està més clar és que la clau és el professorat. La qualitat educativa te l'assegura el professorat. Intentar fer polítiques que restringeixen drets dels mestres, que els hi baixen el salari, en molts països passa, que a més el Banc Mundial, per exemple, es va aplicar durant molts anys. Estan condemnades al fracàs. Desmotiven, desencanten, generen abandonament. Hi ha hagut molts països, per exemple, que es van veure obligats a contractar gent per fer de mestre perquè els mestres plegaven de fer de mestre, perquè els hi van baixar tant el salari que van deixar-ho de fer. Aquí, afortunadament, la situació no és aquesta, però sí que, per exemple, els últims anys hem pogut veure com hi ha hagut una política educativa no precisament pro mestres. I això no ha estat gens favorable. El tema dels recursos és absolutament cert i sobretot és cert en determinats entorns. Perquè, evidentment, tu pots... jo sempre dic que la ràtio és absolutament variable amb la que pots treballar dins d'una aula, depèn dels que tens. Tu pots treballar amb 30 o amb 45 si són clones els nens, no? Hi ha escoles que tenen quasi nens clones. Són molt semblants, no? Fills de professionals liberals, semblants... I es demostren que tradicionalment l'escola privada sempre ha tingut més alumnes que la pública dins de l'aula, fins i tot. Ara està equiparat, però abans la ràtio estava 25 a la pública i durant molts anys a primària la privada estava 30. I els pares preferien portar els nens amb una de 30 com una de 25. Com s'entén? Perquè els 30, els, a la classe que anirà el meu fill, són iguals. Tots són semblants, no? Tots són semblants, d'acord? Ara bé, quan estàs en aules absolutament diverses, allò que els mestres diuen així divertidament, tinc una classe que sembla la ONU, no? Que tenen, que ja, sí, t'ho diuen així, és un comentari que trobo divertit, no? El grau de diversitat cultural, lingüística, religiosa, que tens a l'aula, amb nivells i estils d'aprenentatge diferents, aquella ràtio no pot ser de 25. Està clar, no? Llavors aquí hi ha dos grans tipus de polítiques que s'han de fer. Una és la distribució equilibrada de l'alumnat, lluitar contra la segregació escolar. No sé si ho sabeu, jo mentre vaig estar al síndic, aquesta va ser una de les meves obsessions, i vam publicar un informe extraordinari sobre la segregació escolar a Catalunya, i té un gran capítol al final de mesures polítiques de lluita contra la segregació. Tal com s'està fent la política educativa en aquest país, és prosegregació. Per què? Doncs perquè tenim molta llibertat d'elecció, les escoles indirectament seleccionen els seus alumnes, i llavors què passa? Totes les escoles que tothom vol s'omplen de seguida, les altres queden en vacants, i quan arriba la matrícula viva, com va parar? Allà on hi ha vacants. I per tant, plou sobre mullat. I problemes i més problemes a les mateixes escoles. Per tant, o es lluita i es distribueix una mica millor l'alumnat, i per tant ens repartim una mica més el risc educatiu, o si no, difícilment es pot canviar. I després, en escoles que efectivament ja tenen un elevat percentatge de població d'origen immigrat i molt diversa internament, calen més recursos, no? És a dir, com que aquestes escoles no les canviarem d'avui per demà, i no en traurem la meitat dels nens, i no sempre és necessari treure la meitat dels nens perquè vagin a altres escoles, cal treballar en unes altres condicions. I per tant, cal pensar les ràtios en aquestes escoles, cal pensar el professorat de suport que és necessari, cal pensar la presència de mediadors, cal buscar la manera de fer atractives a la demanda aquest tipus d'escoles. Hi ha algunes iniciatives molt interessants, per exemple, no? A Aragó, escoles molt segregades, per atreure la demanda cap a aquestes escoles, per exemple, han fet ensenyament bilingüe castellà-anglès. És a dir, una escola que no la vol ningú en principi, li dones un valor afegit, dius, doncs aquí també farem anglès. Ostres tu, que xulo això. Llavors, resulta que hi ha pares que mai haurien pensat portar el fill a aquella escola, i llavors mira, ah, tu hi vas, jo hi vaig, i llavors ja són 10. I si 10 hi van, la gent té molta por anar sola a aquest tipus d'escoles. Hi ha una gran ignorància, també, no? Però llavors, si van en grup, potser es veuen més en corda. Hi ha moltes polítiques a fer en aquest sentit. Però sí, és absolutament essencial treballar amb els recursos adequats. I moltes vegades no és tan... Jo he vist molt recentment que el professorat no està demanant els recursos administratius típics. No està demanant, fins i tot, a vegades sí, un professor de reforç més o així. O no és una qüestió de plantilles només, no? Està demanant un suport per saber com treballar amb aquest alumnat. Perquè a mi ningú em va formar per això, no? I haig d'aprendre'n sobre la marxa, i haig de ser creatiu i haig d'inventar, però necessito estratègies, necessito suport, necessito mediadors, necessito altres professionals que col·laborin amb mi per fer aquesta tasca.
Més preguntes?
Ja. Fer una, que si no no sortireu igualment,
Sí. Però tinc una pregunta. No, has parlat de que hi ha una diferència de fracàs escolar a nivell de gènere, és molt més alt amb els nois, i has dit també que pot ser una explicació que els nois donen menys estatus a les dones, com van a ser la majoria de professores, no? Sobretot de primària. Heu estudiat això? Hi ha algun estudi? Em pots parlar una mica més de...
Sobre el rendiment o sobre el de...
L'accés escolar dels nois. Per què es dona? Té a veure amb la construcció de la masculinitat? rebuig a l'escola.
Sí, sí, sobre això hi ha molta investigació. Aquí hi ha hagut, jo crec, dos grans moments d'investigació. Un és, primer, constatar que efectivament hi ha elements que tenen a veure amb la socialització de gènere, no? I per tant, amb la socialització del gènere femení hi ha una socialització de més adaptació a la norma, de respondre més a les expectatives, i per tant d'interiorització de la responsabilitat, de maduresa més prematura respecte als nois, clarament, i això provoca fàcilment una resposta en positiu de les noies al procés d'ensenyament-aprenentatge. Sempre s'ha dit, per exemple, que les grans desigualtats de gènere en el sistema educatiu i després en el mercat de treball, sobretot que es tradueixen en el mercat de treball, però està no tant en el rendiment sinó en l'elecció d'estudis. No? És la idea de dir, no, jo estudiaré molt, que és el que em demanen, i fins i tot puc ser boníssima en mates o en física o el que sigui, però no faré una carrera científica. D'acord? Perquè això es viu com a més masculí, potser, o perquè es visualitza que en el futur em serà més difícil compatibilitzar-ho amb la vida familiar o el que sigui. No? Aquests elements de gènere, que afortunadament cada vegada es debiliten més, però que han estat molt presents en aquest país. I després hi ha hagut una segona etapa, jo diria als anys 90, segona meitat dels 90, els que han estudiat més aquestes qüestions han estat a Anglaterra, se n'adonen que tot el treball en positiu que han fet des del punt de vista de gènere, d'intentar treballar perquè les noies no renunciïn a les carreres tècniques, accedeixin més a les carreres professionals, etc., van dir, ostres, ens hem oblidat dels nois. I ens toca estudiar això tan complex que s'anomena masculinitat. I per què no estudiem el gènere masculí? Perquè s'ha estudiat tant el gènere femení perquè era el gènere més discriminat en el mercat de treball que hem suposat que en Xes Castilla pels tios. I els homes ens socialitzen fatal, però fatal, des del punt de vista de socialització de gènere. Com es construeix la masculinitat? Com es construeix la idea d'èxit o fracàs en la masculinitat? Com es construeix la idea de competitivitat? D'acord? I com es construeix l'espai d'autonomia, de llibertat, que el risc, per exemple, no? que és construït a la masculinitat. Això porta, jo crec, en bona mesura, a una sèrie d'aspectes que també es projecten amb el rendiment. I llavors no és d'estranyar, jo crec, que el rendiment masculí sigui generalment més baix que el femení. Que després, en canvi, moltes vegades no es tradueix en... Si vosaltres feu la prova de preguntar després d'un examen a nens i a nenes de primària, ja, com t'ha anat l'examen? I els nois, la mitjana ha de dir, m'ha anat de conya? Així, molt alta. I de les noies, la mitjana ha de dir com m'ha anat l'examen, segur que és més baixa. I les notes segur que són molt més altes en les noies que en els nois. Segur. Perquè l'autoestima la tenen tan alta, la tenim tan alta en general, no? Això vaig trobar una dada molt divertida, que és que amb comparacions d'estadístiques internacionals, Estats Units, sabeu que Estats Units ja tenen una preocupació nacional gravíssima amb el rendiment educatiu, treuen molt males puntuacions als tests internacionals, a les proves PISA, etc. Es comparen amb Alemanya, amb Finlàndia, amb Japó, i sempre estan per baix. Només són primers en una cosa, amb autoestima dels nens. Estan convençuts que són els millors de tot. I en canvi, a les dades, doncs, en la masculinitat passa una mica el mateix, no? És aquesta... el anar de sobrats, que sembla que... en la qual socialitzen els homes. Després, però, el que continua sent interessant i gairebé paradoxal és aquesta tendència que costa tant de trencar, no? És a dir, s'ha aconseguit més igualtat de gènere a l'escola, efectivament, i al sistema educatiu, però després, a l'hora de fer les tries i en el mateix mercat de treball, les diferències són absolutament brutals. I, per exemple, continua sent molt característic No és perquè sí que aquí hi hagi més dones que homes a l'elecció dels estudis en educació, per exemple, no? Per què? Perquè encara hi ha elements de gènere aquí, en el tema de qui s'ha d'ocupar d'educar. Sembla que hi ha una visió més femenina que masculina en això, perquè un pugui estar pensant que si en el futur tinc una família és una feina que em permetrà bàsicament compatibilitzar la vida familiar i la vida laboral. Bueno, sobre això hi ha hagut estudis també sobre el que ningú s'ofengui per això, però Apple va anomenar la semiprofessió. No? La semiprofessió en el sentit de dir la percepció dels que hi entraran potser pensen, bueno, doncs em permetrà ser bona mestra i alhora també ser bona mare, per exemple, no? Que em donarà temps per això. Els estudis de que en les percepcions de socials de construir aquest tipus de tries, aquests aspectes hi poden passar, hi poden jugar un pes específic, no? I això està més present, evidentment, en el rol social que encara pot tenir interioritzat més la dona sobre el seu paper en la societat i en la família, etc., que en el del tio, no? En el de l'home. I això també explica les diferents demandes cap a un sector d'estudis o un altre. Després, curiosament, quan mirem els llocs de responsabilitat dins del mateix sistema educatiu, directors de centres, caps d'estudi, etc., les proporcions es tornen pràcticament a invertir. No? Això és un programa, eh?
Sí. Jo m'hi he comentat una cosa. Som bé, home. Fa tantes dies de venir a la consellera Rigau, consellera d'Ensenyament, de l'Educació, que aquest canvi de l'educació és interessant, perquè reflexa molt bé la construcció diferent del que ha de ser el sistema educatiu, etc. Presentant un pla de xoc contra, precisament, el cas educatiu, posant en el debat tot el que era la recuperació del setembre, tornar a recuperar la recuperació del setembre, perquè sembla que no esforcem prou, o els nostres alumnes no s'esforcen prou per millorar l'educació en els resultats educatius, i també semblava que posava èmfasi a l'educació primària, millorar l'educació primària, però no exactament no hi ha cap mena de mesures explícites al voltant de l'educació primària per afrontar aquesta situació. Quina és la teva percepció des de l'educació? Quina és la teva percepció del pla que s'ha presentat? O... Sí.
Jo crec que és símptoma de desorientació, no? És, crec, no només de desorientació, però si alguna divisió política hi ha hagut en educació en els últims anys, entre dreta i esquerra o entre visions més conservadores i més progressistes, ha estat això que anomenem cultura de l'esforç, no? Que ha estat molt hegemònic i molt, molt dominant, no? I això ve de lluny també, és a dir, el thatcherisme, per exemple, a Anglaterra, quan la senyora Thatcher va ser ministra d'Educació abans de ser primera ministra, ja va entrar a sac amb aquest discurs, no? Als anys 70, dient les escoles han perdut l'orientació, s'estan entretinguts en fer massa pedagogia activa, per dir-ho així, i hem de recuperar el que van anomenar back to basics, no? Hem de recuperar els valors humanístics fonamentals de l'educació i de l'esforç, no? I per tant, és aquesta idea de que l'esforç, hi ha una cultura d'esforç, i per tant el que hem d'aconseguir és que adquireixin la cultura d'esforçar-se. Però això, fixa't, amb el que jo estava dient abans de les polítiques de subjectivitat, d'això ja n'estem farts, de que els professors busquin l'esforç dels alumnes. El que hi ha és una crisi de sentit, no una crisi d'esforç. No? I que per tant, si tornem al back to base, si tornem a posar notes en lloc d'avaluar amb el progrés adequadament, si tornem a posar exàmens de setembre, si tornem a reforçar determinats aspectes del currículum, etc., amb la idea de dir això és el fonamental i aquí és on s'han d'esforçar amb les instrumentals, etc., si ja sabem que n'hi ha que s'esforçaran i ja sabem que no, i qui seran els que no? Els que segueixin sense trobar-li sentit. I per tant, el problema no és, com dic, una crisi d'esforç, és una crisi de sentit. I el que cal és donar sentit a l'educació que reben els adolescents i que ells sobretot la percebin com una educació de sentit. I això no s'arregla amb els instruments tradicionals de tornar enrere.